És autor d'estudis introductoris a diverses edicions de les obres de George Orwell, sobre el qual ha publicat estudis monogràfics, 1984, Radiografia d'un malson, i capítols de llibres col·lectius. La seva bibliografia sobre Langdon Davis va ser guardonada amb el Premi de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Ha comissariat l'exposició Orwell, Viatge a una guerra, del 2003, i l'antològica del gran fotògraf de la Guerra Civil, Agustí Centelles, que molts de vosaltres recordareu, Les vides d'un fotògrafo, 1909-1985, que també es va poder veure aquí baix, a la Fontana d'Or, just abans que fos Caixa Fòrum. Presentada aquesta exposició a Barcelona, Madrid, París, al GDPOM, a Guanajuato, al Festival Cervantino i altres ciutats espanyoles i europees. Recentment ha editat en català i en castellà els relats autobiogràfics de Nancy Johnstown amb el títol Un hotel a la costa, un llibre que molts de vosaltres coneixeu, crec que va sortir per Sant Jordi de l'any passat, ha estat editat per Tusquets i és un llibre fantàstic sobre el tema d'una senyora anglesa que ve aquí, descobreix la costa als anys 30 i tot el món de crear un hotel en aquesta nostra Costa Brava per una britànica. Un llibre excepcional que està traduït al català i al castellà actualment. Miquel Berga és professor de literatura anglesa a la Facultat d'Humanitats, de la qual ha estat degà durant 8 anys. Va dirigir els primers cursos de qualificació pedagògica per a la llengua anglesa de la UPF UOC i és xef editor del mensual Catalonia Today i articulista regular del Punt Diari. D'ençà de l'any 2000, presideix l'APAC, Associació de Professors d'Anglès de Catalunya. És també director actualment del màster sobre estudis comparatius entre literatura, art i pensament a la Universitat Pompeu Fabra. És també un gran amic, una persona que molts de vosaltres l'haureu llegit en els diaris, a la seva columna dominical, setmanal, a darrere, i una persona que, justament perquè té aquest perfil interdisciplinari que uneix una mica i dona sentit als estudis de la nostra facultat, als graus i als màsters entre comunicació, publicitat, relacions públiques i turisme, ha estat convidat aquest any per fer la seva lliçó i inauguració d'aquest curs. Té la paraula el doctor Miquel Berga.
Bé, el títol d'aquesta lliçó... Deia que, sí? Ara sí? Deia que el títol de la lliçó d'avui es diu What's in a Name? Pregunta. La projecció de Catalonia en el món anglosaxó. Il·lustre de gana, col·legues professors i professores, benvolguts estudiants de la Facultat de Turisme de la UDG. Jo no sé si us podeu imaginar la il·lusió que em fa i com em sento honorat de poder-vos adreçar unes paraules avui. Imposa el lloc, la vostra facultat és un referent obligat en el seu camp, en el mapa universitari català i espanyol, en l'internacional a través del màster Erasmus Mundus, etc. No? Però hi ha raons de proximitat importants. Alguns ja sabeu i s'ha dit que sóc de Salt, i potser això és més determinant que no pas el fet que sigui professor de literatura anglesa aquí o allà o que hagi estat degà d'un lloc o d'un altre. Treballo a la Facultat d'Humanitats de l'UDG, que són uns estudis que tenen molts punts de contacte amb el programa de turisme que feu a l'UDG. Per tot plegat, doncs, sento un honor entranyable perquè em sento convidat, però també em sento com a casa, què voleu que us digui? Deixem els preàmbuls i anem per feina. What's in a name? Què hi ha en un nom? Es preguntava el Romeu enamorat del so de la paraula Julieta. I el dissortat jovencell de Verona especulava sobre l'artificiositat del llenguatge. Al capdavall, una rosa amb un altre nom no faria la mateixa olor? El nom, doncs, no fa la cosa. I això no obstant, el nom és ple de coses, de connotacions, d'ecos i ressonàncies, d'intangibles que alimenten el nostre imaginari sobre paraules tan complicades de definir amb tots els matisos com... El vostre sector són agents determinants en aquestes operacions i el turisme cultural és un instrument de primer ordre en la projecció exterior d'un país. Ara bé, els historiadors i antropòlegs s'han ocupat, especialment en les últimes dècades, d'esbrinar què hi ha darrere la denominació d'una determinada comunitat nacional. Els enfocaments essencialistes o primordialistes que donaven per fet alguna substància, alguna pòssima identitària natural, els fenòmens nacionals, han esdevingut sospitosos d'amagar operacions perfectament dissenyades al voltant d'interessos econòmics, religiosos o polítics. Historiadors amb tant de predicament com Eric Hobsbawm han situat la qüestió en el terreny, cito, dels artefactes culturals inventats. L'antropòleg Benedict Anderson definia les nacions com a comunitats polítiques imaginades. És a dir, situava el nacionalisme no pas com un procés que feia despertar els pobles a la seva autoconsciència, sinó com un mecanisme social que inventa nacions on encara no n'hi havia. El professor Álvarez Junco ha detallat recentment el procés de construcció, per exemple, de la identitat espanyola durant el segle XIX i en lloc de parlar de nació, utilitza un subtil i revelador la idea d'Espanya, la idea d'Espanya, en el seu esplèndid estudi. De fet, un cop es disposa d'un estat amb un bon sistema d'escola pública, una xarxa de comunicacions radials i, si pot ser, un servei militar obligatori, ja sé que no us agrada gaire això, però si pogués ser, doncs no costa gaire d'inventar-se una tradició. El cas francès, que és un país aquí al cantó, seria paradigmàtic d'aquest procés, pel qual un pagerol d'identitat estrictament local pot, mitjançant l'acció de l'Estat, convertir-se miraculosament en francès. França és un bon exemple per l'eficàcia del seu estat jacobí, però el mecanisme, amb matisos, és detectable arreu del món. Parlem, doncs, de construccions mentals i d'artefactes culturals, de com s'estableix la idea en l'imaginari dels qui no hi viuen. Avui us proposo de repassar les vicissituds de la paraula Catalònia en llengua anglesa com un estudi de cas per exemplificar el potencial i les limitacions d'aquests processos al voltant d'un concepte que intenta identificar una comunitat determinada. Hi ha una Catalònia als mapes de l'Institut Cartogràfic. Hi ha una Catalònia als mapes de la nostra memòria cultural. Totes dues són reals. La primera és objectivable en principis geogràfics, lingüístics, polítics. La segona és una obra en construcció, un work in progress, diguéssim, que s'alça i es transforma per la mirada de l'altre. En el cas que ens ocupa, el de l'entorn cultural de la llengua anglesa, la idea de Catalònia ha acabat fent forat contra pronòstic i a cops de generar situacions extremes. És un fenomen que només agafa cos a partir del segle XX. Els viatgers del XVIII i el XIX no publiquen obres en anglès dedicades específicament a Catalunya. Tot queda engolit per la potent imatge del que en deien llavors les coses d'Espanya, que d'alguna manera consagra la notícia sobre la península que em va donar precoçment un viatger, Richard Ford, en un influent llibre que es deia Gatherings from Spain, publicat el 1846. Richard Ford, l'il·lustre viatger del XIX, introductor a Anglaterra de la pintura de Velázquez, va establir els tòpics que la cultura anglesa atribuirà a qualsevol poblador de la península ibèrica. La mirada antropològica els retrata, en essència, com uns títols ganduls i bruts que fan pudor d'all. Sota aquesta primera retícula epidèrmica hi ha dues capes culturals. L'una respon al que en podríem dir el mite de Carmen, l'òpera, no?, que heu sentit, Carmen. És a dir, el personal d'aquells indrets, vesteix amb molta coloraina, balla tot el dia i sol portar flors a l'orella, com es pot observar. L'altre és el mite Llegenda Negra. Va sense dir que es tracta d'un poble endarrerit, cruel i supersticiós, no? Vist des d'Anglaterra, aquell poble que va intentar invadir-los amb l'armada invencible, etcètera, etcètera. Per tant, aquest és el desolador retaule inicial del qual Catalunya ha pogut desenganxar-se a mesura que els visitants al segle XX comencen a deixar-ne testimonis més ponderats i específics. Hem d'esperar fins a 1905 per trobar una referència explícita a Catalunya com a destí específic d'un viatger. És el llibre de Roland Thilmer, sembla que el tenim aquí, és un llibre de Roland Thilmer que es diu Letters from Catalonia and Other Parts of Spain. Un curiós document que descriu el país de principis de segle, però que té més de dietari personal i de vocació d'una manera de viatjar que no pas voluntat d'explicar el país, les característiques del territori o la seva gent. El primer volum de l'obra gira al voltant de la ruta Portbou, Girona, Olot, Ripoll, Vic, Barcelona. Malgrat que Thilmer, en la seva deliciosa prosa tardoromàntica, s'ocupa de l'àmbit territorial de Catalunya i fins i tot remarca, com a fet important, la mort recent de Verdaguer, el seu relat no pretén pas explicar o interpretar una comunitat diferent de la resta d'Espanya. Això encara va per llarg. De fet, els viatgers de principi de segle que passen per Catalunya van als Pirineus. Els catalans resulten ser la gent que habita les serralades pirinenques. Un escenari alternatiu a les caminades pels Alps, que ja estan ben establertes com incipient esport d'aventura i de pràctica turística entre determinades classes socials europees. Els Pirineus són, d'alguna manera, com diuen els viatgers de l'època, the home of the Catalan people. És una cosa que ara no ens sent estranya, no? Els Pirineus és allà on viuen els catalans. No? Es fa explícit en descripcions, per exemple, de Scott O'Connor a un llibre que es diu Travels in the Pyrenees, including Andorra and the coast from Barcelona to Carcassona. Que no sabia que Carcassona hi hagués costa, però bueno, deixem-ho estar. Era molt difícil viatjar a aquella època, no era tan fàcil. Els Pirineus catalans, la mítica Arcàdia virginal i feliç, encara sembla possible el 1913, que és l'any de publicació d'aquest llibre. 1913, abans del 1914, és a dir, quan a Europa encara ningú pot imaginar la imminent massacre criminal de la Primera Gran Guerra, quan qui més qui menys segueix sota els efectes aparentment balsàmics de la fantasiosa somnolència imperial que projecten les grans potències com l'Imperi Britànic en aquell moment. L'horror és a la cantonada i l'Espanya, que és neutral en la Guerra General, preservarà el topos pirinenc com un refugi immaculat. Sempre dic en la ment dels anglesos, Un topos immaculat. Un món arcaic poblat per gent primitiva, senzilla i feliç. Un lloc d'acollida que ha restat al marge de la civilització de les màquines, que és aquesta civilització que ha convertit o que acaba de convertir el cor d'Europa en una terra devastada, en la Wasteland, la terra gastada d'un famós poema d'Eliot. És justament el mateix any de la publicació del poema d'Eliot, el 1922, quan arriba al Pirineu català John Langdon Davis. En base a Ripoll, Langdon Davis inicia el seu idili particular amb Catalunya i la cultura catalana i amb el temps aquest serà el primer cas en la bibliografia anglesa d'un escriptor que vestirà un projecte literari de divulgació de la societat catalana. Els llibres de Langdon Davis acabaran constituint la contribució més informada i completa per a la disseminació de la idea de Catalunya en el món anglosaxó del segle XX. D'aquest primer contacte en sorgirà una reflexió espiritual i personal d'aquell jove que, objector de consciència, ha fugit deliberadament de la civilització de la guerra. Imprès a Ripoll mateix, escriu un llibret de poemes, Man on Mountain, que esdevindrà la seva carta de presentació per als poetes catalans del moment, Marià Manent, Tomàs Garcés, Ventura Gassol, que són els que introduiran aquell jove anglès en els ideals de la nova pàtria i el projecte vertebrador del noucentisme. L'exposició internacional de 1929 serà la primera coartada perquè Langdon Davis pugui divulgar la idea de Catalunya als visitants estrangers que Barcelona espera acollir amb motiu de l'exposició. El resultat és Dancing Catalans, publicat naturalment el 1929, simultàniament als Estats Units i al Regne Unit. Aquest llibre singular, que l'escriptor Josep Pla va qualificar com el millor assaig teòric amb referència a la sardana, i potser en un impuls un pèl hiperbòlic va escriure que no hi ha en la nostra llengua, si s'acceptua la prosa de Maragall, la poesia de Maragall, res de comparable. En fi, en Pla també li fotia pel tros, en tot cas va aconseguir el seu propòsit. N'hi ha prou amb una mostra. El New York Herald Tribune va titular la crítica del llibre amb la frase "Spain that is not Spain". És una cosa que té ara uns ecos curiosos, no? Aquí tot torna sempre, "Spain that is not Spain". I uns i altres hi estableixen relacions amb el llavors, els anys 20, amb el llavors recent procés d'independència d'Irlanda. És el referent internacional obvi en el moment. L'obra de Langdon Davis és a mig camí de l'assaig antropològic, la polèmica periodística, la Catalunya de l'ideal noucentista es presenta com un país poblat per Helenes i Penèlopes entre les oliveres del Mediterrani, bressol de la cultura clàssica, no? Que contrasta vivament amb les barroeres tendències modernes de Nova York i la societat americana del moment. No? Deia, els catalans només es toquen quan es donen la mà amb la sardana. Un moment tremabundo. En fi, les reflexions, el llibre inclou reflexions sobre les aspiracions d'un petit país sense estat propi, i tot amarat d'un gust per a la prosa poètica i l'olfacte periodístic del reporter professional que és John Langdon Davis. En el fons, la Catalunya de Langdon Davis respon a una certa pulsió visionària de l'autor que presenta el país com una possible nova Icària, una d'aquelles utòpiques comunitats que encara eren possibles a l'Europa d'aquell moment, que el seu admirat William Morris anomenava Commonwealth, un lloc de riquesa comuna de tots. No? La Catalunya d'abans de la guerra, malgrat el destor penutjós del dictador Primo de Rivera, emergeix com un escenari on de la manera més natural del món, s'hi fan realitat les aspiracions del socialisme utòpic no marxista i les normes de convivència implícites en el sermó de la muntanya. És un país fantàstic de síntesi entre el marxisme i el sermó de la muntanya. Fa de mal dir si els visitants de l'exposició del 29 van endur-se aquesta impressió, això jo no ho sé. Anem a un segon bloc que esdevindrà amb molt més gruix i que té a veure amb la Guerra Civil. El juny de 1935, un any abans que esclati la Guerra Civil, la Lliga de Nacions va fer pública una enquesta d'opinió sobre la qüestió de si caldria utilitzar l'acció armada per tal de frenar un agressor, un dictador. 2 milions de persones van dir que no, però gairebé 7 milions van respondre afirmativament, dient sí, sí, acció armada. Doncs aquest era l'àmbit que respirava Europa quan va esclatar la Guerra Civil espanyola. En uns anys marcats per la radicalitat política, per l'enlluernament que encara projectava l'experiment soviètic, per l'agressiva política de l'Alemanya nazi i per la sensació que l'amenaça feixista no trobava enlloc qui l'aturés, el poble espanyol va saber respondre a l'agressor amb les armes. Era com el senyal que milions d'europeus estaven esperant. Spain, en aquell moment, Spain, com en un famós poema de Oden, va esdevenir el cor, l'ideal, la causa que esventava les consideracions sobre l'ahir i el demà perquè el moment era decisiu. Today, the struggle. Avui el combat, deixeu-vos de punyetes, ni abans, ni passat, ni futur. Avui el combat, today, the struggle. Espanya va esdevenir el punt calent de l'actualitat. Langdon Davis va ser enviat immediatament a Barcelona, el director del seu diari li va donar una moto, bueno, això és una traducció de Dancing Catalans, aquí tenim, no es veu gens bé, aquí podeu veure una mica, la portada, li va donar una moto, li va dir, ràpid, noi, que hi ha una guerra civil, vés cap a Espanya, tu que hi entens, i d'això, i ell va agafar la moto, i un nen de 14 anys a darrere, el seu fill, aquí el fill el va deixar per Ripoll amb uns d'això, com se diu això ara, amb uns milicians de la CNT, no sé què, i ell doncs, va seguir amb la moto cap a Barcelona i va començar a escriure sobre la Guerra Civil. No? Va ser enviat pel prestigiós diari de l'època News Chronicle. D'aquells primers mesos en va sortir en la prolífica bibliografia en anglès un autèntic best-seller a Anglaterra i als Estats Units que explicava la guerra a Catalunya i que en feia comprendre la perspectiva dels catalans enmig d'aquella convulsió sense precedents. El llibre, no es veu bé el títol aquí, Behind the Spanish Barricades, darrere les barricades espanyoles, era el títol, però anava de Catalunya, diguéssim, publicat el novembre de 1936, és un reportatge escrit amb la passió del moment, però informat per la dilatada relació de Langdon Davis amb Catalunya i que apunta amb lucidesa a les conseqüències internacionals que té aquell conflicte aparentment intern. El llibre és sobretot un al·legat militant contra la cínica actitud de suposada neutralitat que és la posició oficial del govern britànic del moment, de la democràcia, diguem, anglesa del moment. El professor Edgar Allison Pierce publica l'any següent Catalonia Infelix, Catalunya infortunada, un estudi que pot considerar-se complementari del de Langdon Davis, perquè tot i estar motivat per la situació del moment, representa sobretot un compendi de la història de Catalunya escrit amb la perspectiva acadèmica d'un hispanista medievalista que ja havia divulgat en anglès l'obra de Ramon Llull. La Guerra Civil, i no sé si això els nous estudiants de turisme n'estan gaire al cas, però escoltem-ho. La Guerra Civil, especialment a Catalunya, es va complicar en direccions que ara no venen al cas, però la complexa evolució del conflicte va generar un llibre que ha esdevingut canònic en la percepció d'aquella guerra en la cultura anglosaxona. Em refereixo, és clar, a Homenatge a Catalunya, de George Orwell. No hi ha, en la meva opinió, res que hagi estat tan determinant per plantar la idea de Catalunya en la imaginació de milions de persones arreu del món, des del Japó a Sud-amèrica, Val la pena comentar el fenomen, perquè està carregat dels habituals toms i rebots que dona la història de la literatura. Fixeu-vos, el best-seller de Langdon Davis està ara, Behind the Spanish Barricades, pràcticament oblidat. I el llibre d'Orwell no ha deixat de vendre's d'ençà la seva mort el 1950. Amb Orwell viu, però, la cosa no va ser tan fàcil. Publicat el 1938... el relat d'Orwell va ser silenciat per la premsa liberal i atacat amb menys preu pels òrgans d'opinió d'influència comunista, perquè el llibre era crític amb la postura de l'estalinisme del moment. A la mort d'Orwell, 12 anys després de la data de publicació, s'havien venut uns 700 exemplars de la primera edició. Fins i tot jo potser venc més. O no. La qüestió, però, és que el seu autor s'havia, després de mort, s'havia convertit en un escriptor de fama i èxit universal gràcies a La granja dels animals i a un llibre que sí que us sona a tots els estudiants, que és 1984. I tota la seva producció anterior va ser reeditada i revalorada. Cal recordar, d'altra banda, que, més contradiccions, no? Però, que Homage to Catalonia és un títol equívoc. Orwell no hi parla pas de Catalunya com una entitat nacional especialment diferenciada de la resta d'Espanya i ni tan sols sembla captar el paper del catalanisme polític en la situació del moment. Tampoc hi fa referència explícita a la cultura o a la llengua catalanes. El que Orwell viu a Barcelona i al front d'Aragó és una revelació, una epifania política que li dona la força moral i la convicció ideològica que seran essencials per perfilar definitivament un projecte literari que cristal·litza en una novel·la, 1984, que ha estat, sens dubte, l'obra literària de més influència política de la història contemporània. No? Molts acadèmics russos que jo m'he trobat pel món deien, bueno, George Orwell era un pseudònim, que és veritat que era un pseudònim, però deien, és un pseudònim per força d'un rus, no? Com pot ser que hi hagués 1984? No, dic, ho va prendre tot a Barcelona. En un parell de setmanes, el 1937, va entendre problemes essencials a la història del segle XX. No va haver d'anar mai a la Unió Soviètica. L'homenatge, aquest homage to Catalonia, l'homenatge del títol, doncs, és el temps que ell va passar a Catalunya i a l'esperit que animava la colla de milicians catalans que va poder tractar. A l'experiència, en definitiva, que va reafirmar amb la mateixa intensitat la seva militància en el socialisme democràtic i la seva lluita per desemmascarar els perversos mecanismes totalitaris de l'estalinisme. L'eco del llibre d'Orwell ha constituït en els darrers 50 anys un referent permanent que ha posat el nom de Catalunya en el mapa mental de ciutadans mínimament llegits d'arreu del món. Les conseqüències d'aquest fenomen són intangibles, però en algun cas queden paleses. Per exemple, quan en ocasió dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 Robert Hughes escriu el seu monumental Barcelona, aquest llibre, una impressionant, diguem-ne, biografia de la ciutat, el prestigiós crític d'art d'origen australià confessa en el primer capítol com va iniciar la seva relació amb la ciutat. I cito: si la memòria no em falla, vaig convertir-me en un entusiasta de Barcelona la primavera de 1966. Gairebé no sabia una paraula de castellà i menys encara de català, però vaig anar-hi per la raó indirecta que jo era un fanàtic devot de George Orwell i volia conèixer el lloc al qual havia dedicat un homenatge, l'única ciutat europea que havia despertat en aquell anglès insular el desig d'escriure amb un efecte sincer. Això diu Hughes. Existiria el llibre de Hughes, un element tan important de difusió internacional de la cultura catalana, si el jove dels anys 60 no hagués establert el lligam intel·lectual amb l'Orwell de la Guerra Civil? No ho sabem. Quan l'any 2000 la sud-africana Doris Lessing, un gran novel·lista, visità per primera vegada Barcelona per recollir el Premi Catalunya de la Generalitat, era la seva primera visita a Barcelona, ens va explicar en el discurs d'acceptació com havia construït i modulat en la seva imaginació una visió d'aquell país desconegut gràcies a la lectura d'Orwell. Ella venia a recollir un premi que li donava la Generalitat, però venia a Homage to Catalonia. No havia estat mai aquí. I no cal oblidar en aquest sentit l'impacte de la pel·lícula de Ken Loach, Tierra y Libertad, una recreació evident de la història que Orwell explica al seu llibre. Durant el franquisme, i ens anem acostant i anirem acabant, durant el franquisme no apareix cap llibre d'un impacte comparable, però la costa catalana esdevé gradualment un lloc de destí massiu. La imatge de Catalunya, doncs, ja no depèn de testimonis excepcionals. La situació política no afavoreix en absolut el cultiu de la diversitat. La paraula Catalunya en aquesta època no surt. Espanya es projecta al món com un país uniforme que es presenta amb aquell gran eslògan tan patètic: una, grande i libre. Tres adjectius, tres errors. És que costa a vegades, eh? Tres adjectius, tres falsedats. No? Una, grande, libre, vaja. Els viatgers que en altre temps cercaven l'Arcàdia pirinenca i descobrien la terra dels catalans s'han transformat de cop en turistes que busquen a la costa catalana el consol de les tres esses: sorra, sexe i sol. El procés de massificació i espoli de la franja litoral és un procés intens i gradual que es desboca definitivament a mitjans dels 60. A les dues dècades anteriors, però, dos anglesos intenten divulgar el país real. El prolífic Norman Lewis, un famós escriptor de llibres de viatges, recrea la Catalunya dels anys 40 a Voices from the Old Sea, veus d'un vell mar. Una vocació tenyida d'estudi antropològic de Farol. Farol és el nom fictici d'un poble de pescadors que s'assembla molt al poble de l'Escala. Les formes de vida gairebé primitiva en la misèria de la postguerra hi apareixen marcades pel trauma de les divisions que han fet esclatar la recent Guerra Civil, les tensions, els alcaldes franquistes en un poble petit, els anys, imagineu-vos, els anys 40, etc. No? Els anys 50 serà altra vegada John Langdon Davis qui donarà notícia de Catalunya. L'anglès ha retornat a la costa catalana amb el projecte de retirar-s'hi com un hotelier, aprofitant l'incipient fenomen del turisme. El seu nou llibre, i ve a viure a Sant Feliu de Guíxols, i munta una mena d'hotel que ara en diríem una casa rural, però en aquell moment és com un hotel. El seu nou llibre, Gatherings from Catalonia, us he dit al principi Gatherings from Spain, Richard Ford, és un eco deliberat d'aquell Gatherings from Spain que ja he esmentat, no? I que, per tant, diguéssim, intenta trencar els mites de les coses d'Espanya del segle XIX en aquest Gatherings from Catalonia. Apareix poc després el divulgatiu The Spirit of Catalonia del doctor Trueta, que ja sabeu, afincat a Oxford, professor Oxford, i es beneficia de la relació, per fer el llibre aquest de Langdon Davis, es beneficia de la relació amb Josep Pla. Són veïns, Langdon Davis a Sant Feliu, en Pla s'ha també retirat a Llofriu. Aquí l'anglès descriu com, cito, un conversador incansable amb un gran coneixement dels seus compatriotes. Les seves obres s'haurien de traduir a les llengües europees a fi que l'autor assolís la consideració d'un dels escriptors més interessants d'avui. El llibre, doncs, està informat per la llarga relació que l'autor té amb el país i s'estructura en tres capítols. Catalonia and the Catalans és un compendi d'història de Catalunya amb referència especial a les peculiaritats de la llengua i la cultura. Un altre capítol es diu Notes, Notes on Everyday Life, un estudi sobre les formes de vida tradicionals a la Catalunya rural. I el tercer, Barcelona, és un assaig sobre la ciutat que segueix en bona mesura l'aleshores recent Guia de Barcelona de Carles Soldevila. Lamentablement, el llibre quedarà aviat engolit per la pressió de la literatura de les guies turístiques habituals en aquella època. La Catalunya del boom turístic ha deixat sorprenentment escassos testimonis que permetin entreveure una imatge distintiva del país. És l'època de les pel·lícules com Pandora i l'Holandès Errante, no? El de l'any 50, o Suddenly Last Summer del 59, que permetien situar les sinuositats d'Ava Gardner o Elizabeth Taylor davant l'escenari paradisíac de la Costa Brava. I el primer plano eren les sinuositats de les actrius, no les sinuositats de la Costa Brava. Però bueno, déu-n'hi-do. Una curiosa excepció seria Albany Park, de Patrice Chaplin, publicat als anys 80 a Anglaterra i als Estats Units, hi ha una edició catalana del 1990. El llibre és una vocació autobiogràfica de les experiències iniciàtiques que la Nora de Charlotte va viure a finals dels 50 en terres catalanes. Les aventures i desventures d'aquella joveneta disfressada d'existencialista avant la letra i especialment la seva intensa relació amb la ciutat de Girona projecten una llum màgica, sovint mitificada, de la Catalunya on va viure el seu primer amor. Sense el glamour i la densitat evocativa del relat de la Chaplin, les aventures estivals a la costa catalana formen part de l'experiència de milers de joves europeus que a partir dels 60 veurien Catalunya en termes de destinació estrictament vacacional. I anem ja per acabar, perquè l'anunci de la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona el 92 es produeix en un context polític mundial de renovat interès pels fenòmens nacionalistes degut al desmembrament del sistema soviètic. La celebració de l'esdeveniment dels Jocs Olímpics planta definitivament la ciutat de Barcelona en els circuits europeus i per extensió la situa com a capital de la Catalunya autònoma. Més enllà de les campanyes de difusió institucionals, us he estafat, no us he ensenyat totes aquestes coses, perdoneu, això és la portada de la primera edició d'Homenatge a Catalunya, veieu? El puny, tal, la Guerra Civil, però aquí en el llom és divertit, no? Una guitarra aixafada, vol dir, les coses eren molt complicades. La revolució no va anar del tot bé. Altres edicions d'aquesta obra, disculpeu-me, m'he anat... Aquí una altra molt divertida, això és una foto dels Centelles en la que es veu el George Orwell aquí, a darrere aquesta colla de nois amb una pinta en general, sigui dit amb tot el respecte, perquè era típica l'època d'analfabets, no? I aquí apareix aquest aquest home educat a Eton de 33 anys venint a donar la seva vida per l'ideal d'aquesta gent, és que això fa pensar molt. No sé si estem en el mateix moment històric. Aquí una tal, és una última edició en castellà. Aquest llibre que us deia, que jo crec que d'alguna manera deu ser l'escala, aquest llibre de Farol, de Norman Lewis, l'Albany Park, de la primera edició d'Albany Park, la Patrice Chaplin, em sembla això és l'edició americana, molt bonic. Bé, doncs, més enllà de les campanyes de difusió institucionals i ajuden durant els Jocs Olímpics, en llengua anglesa, estudis com el ja mencionat de l'australiano-americà Robert Hughes, el de l'anglès John Payne, que escriu un llibre que es diu Catalonia Portrait of a Nation, és a dir, retrat d'una nació, ja específicament, i en el títol, o el de l'irlandès Colm Toywin, un home que ara està tenint molt d'èxit com a novel·lista ell, que es diu Homage to Barcelona, que és un eco, clar, del títol d'Orwell, no? Un altre que es diu Pressionat pel record d'Orwell. Ja no cal dir d'altres elements que poden haver estat decisius per a la representació de Catalunya com a concepte en la ment del lector en llengua anglesa. Potser l'esplèndida traducció de David Rosenthal de La plaça del Diamant, o les novel·les de Vázquez Montalbán ambientades a Barcelona, o la sàvia presentació d'una cuina nacional, base important de qualsevol cultura diferenciada, que el californià Coleman Andrews va fer en el magnífic Catalan Cuisine, i que no s'ha deixat de reeditar des de l'any 88, doncs tot això també deu jugar un paper. No? D'aquest conjunt de notícies i testimonis n'han sortit modulats per l'experiència personal de cada lector els ecos de Catalunya que ressonen en l'imaginari de la cultura anglosaxona i de retop universal. Hem parlat només de literatura i no caldria oblidar el formidable impacte de pintors com Miró, Dalí o l'arquitectura del geni de Gaudí, que des dels seus mons creatius han generat i generen imatges potents sobre el territori català. Però si ens limitem a la literatura en llengua anglesa, això d'alguna manera és el que hi ha hagut en aquest nom durant el segle XX. I per acabar, per últim, em voldria referir, si ja ha referit la degana abans, el cas curiós d'aquests dos llibres de Nancy Johnston, que va publicar el 37 i el 39, sobre les seves experiències als anys 30 a Tossa de Mar, on va construir un petit hotel, Casa Johnston, en un entorn paradisíac. S'han traduït al català i al castellà recentment han estat un cert best-seller. El llibre de la Johnston, ara totalment oblidat a Anglaterra, com ho va ser Homenatge a Catalunya durant els anys de la guerra, oblidat també pels anglesos, ha resultat fascinant pel lector d'avui, pel lector català d'avui. L'autora descriu amb gran sentit de l'humor i la ironia la seva descoberta de Catalunya, però també els efectes de la Guerra Civil que li fan convertir... Això... Ai, Déu meu! Bueno, això és l'entorn del que parlem ara, de l'hotel. Això és l'hotel que va fer la Nancy Johnston. I això és la primera edició en anglès, perdudes totalment, dels anys 30, i aquí ja hi haurien les edicions en català. I aquesta, que és l'última en català. Doncs bé, van convertir, va crear, però els efectes de la Guerra Civil li fan convertir l'hotel en una colònia de nens refugiats que ell aconsegueix finalment salvar i endur-se cap a França en els duríssims dies de la retirada de les forces republicanes al febrer de 1939. Aquella Catalunya de la Johnston era un país exòtic pels lectors anglesos de l'època, potser tan exòtica com ho és pels lectors catalans que llegeixen el llibre ara. Tinc l'impressió que bona part de l'èxit que té el llibre en el nostre segle XXI té a veure amb la descoberta d'un país que també ens és estranger als lectors d'avui. Acabo, doncs, amb aquesta curiosa paradoxa. Molts catalans redescobreixen el seu propi país i una visió inèdita de la Guerra Civil gràcies a la Catalunya que la Nancy Johnston va projectar de manera pionera adreçada al món anglosaxó. Un hotel a la costa és un llibre que va de moltes coses divertides i emotives, però tot al voltant de com crear i administrar un hotel a la nostra Costa Brava, i per tant a vosaltres us l'haig de recomanar per força. Sobre el futur immediat del concepte Catalònia hi plana la incerta expectativa de seguir vibrant com a referent específic i diferenciable en les tensions entre unitat i diversitat que està generant la consolidació del projecte de la Unió Europea en el segle XXI. La Catalònia d'avui torna a ressonar amb més o menys força en l'escenari internacional i ho fa, de moment, entre la curiositat i la indiferència. En els nous mapes mentals del futur s'anirà modulant el que hi ha en el nom Catalònia i els futurs graduats de turisme que sou avui aquí hi tindreu, espero, un paper rellevant. Moltes gràcies.